La Caravana, un programa sobre rodes. El Food Track amb Ada Parellada.
Gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Ada Parellada, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta'm una cosa.
Aquesta gent ja sé per què estan tan enfadats els d'abans.
Sí.
Es posen els
s'enfaden molt, aquesta
alts,
gent.
Molt alts, i clar... Llavors, així s'agafes, és com aquests que van en el cotxe xumba, que al final diuen, contra qui ets? Qui és l'enemic, no? Perquè, clar, estan sobredopats de decibels.
Sí, sí, és així, ja està. Va, és passar el que passa en un estudi, avui ha passat això, dijous que ve...
I a més estàs...
Passaran altres coses.
Està com suat, això.
Sí? No et diré qui ha sigut aquí per...
No, mantens l'anonimat i la discreció, que tu això ets una persona molt elegant.
Home, ja ho saps.
Molt elegant.
Ja ho saps.
Bueno, escolta, venim a riure un rato i a plorar. A riure i a plorar.
Sisplau.
És a dir, que són les emocions fortes.
Va.
Nostàlgia i humor. Per què? Perquè, sabeu, jo us ho dic, cada setmana ho explico. Fa 30 anys que estem a Sempruniana. Que ho he explicat moltes vegades?
Sí, home, i tant. Sí. Tens aquell 30 tan maco a la porta.
Exacte, a Sempruniana estem d'aniversari, celebrem aquests 30 anys, i l'altre dia un client em va encantar perquè em va dir, escolta, què ha canviat? És que no em puc posar les ulleres perquè perdo les ulleres i llavors porto les ulleres que s'han deixat els clients.
Que són del Cerca.
Que són del Cerca, i els clients, clar, jo, el meu ull s'ha d'adaptar a les ulleres del client, que això és una cosa molt rara. Però bueno, i clar, no m'hi veig. Escolta'm, un dels clients més fidels del restaurant em diu, quins canvis hi ha hagut? I mira, vam riure tant intentant identificar els canvis que jo penso que la secció d'avui ha d'anar d'això.
Vinga.
Sí. També ens vam entendre molt, perquè realment se'ns va despertar allò tan perillós i tan gratificant, que és la nostàlgia.
Home, un clàssic.
Heu de creure'm que no tot temps passat va ser millor, i avui farem la secció que es diu Hem passat de... i som a... És a dir, començaran unes frases, venim de...
Sí.
I ara som a... Música! Quiero tener tu presencia. Quiero que estés a mi lado.
Què?
30 anys. Estem al 2023.
Sí.
Quin any va ser quan vam obrir Sempruniana?
Hòstia, espera't, que tinc...
30 anys! Que tinc... Jo ho sabia, que
el
et pillaria.
El 93.
El 93,
ara.
Bravo! Totes les cançons són hits del 93.
Bona aquesta. M'estàs dient que aquesta cançó té 30 anys?
30 anys, quiero tener tu presencia.
M'acabes de fer avi de cop.
Quan vaig obrir Sempruniana, sonava això a tot trap per totes les discos.
Boníssima.
Hit Parade, dels Hit Parade.
M'agrada molt.
93, vale? I per què he triat Quiero tener tu presencia? A banda de la Seguretat Social i tot això, perquè el primer que vaig fer va ser haver de donar d'alta tot el personal de Seguretat Social.
Sí, veus?
I saber el que era ser empresària, punto 1. La segona, quiero tener tu presencia, perquè com pescàvem clients al 93? Que tu, com pescàvem... D'aquelles... Jo t'he dit, hem passat d'aquelles pàgines amarilles...
Home,
que
quin clàssic.
...que havies de pagar un destacat si volies que algú et localitzés.
Sí.
I ara som en el moment de pagar una miquetona a Google perquè et posi a dalt de tot el localitzador.
Sí,
pagar sempre, nano.
Sí,
pagar sempre.
La qüestió és pagar.
A les pàgines amarilles, te'n recordes? Les
sí, home, i tant, aquell totxo. Després van sortir les pàgines blanques.
No, ja hi eren.
Ja hi eren?
Ja hi eren, sí. Les...
Jo pensava que havien arribat
les
després.
Les pàgines azules van sortir després.
Les azules?
Ara ja no sé, jo pagava les pàgines.
Hi havia pàgines, moltes pàgines.
Hi havia pàgines i tothom tenia l'armari dels llistins de telèfons.
Correcte.
De telèfons, de telèfons.
Dantes.
Després hem passat d'haver d'imprimir caixes de llumins.
Home...
amb el nom del restaurant perquè els fumadors, que era tothom, tothom, tinguessin el telèfon a la butxaca dels pantalons, perquè clar, tu deies, com tindrà el telèfon? Una caixa de llumins, perquè com que tothom fumava, saps? Ara que hem passat d'això a ara, que és obrir una pàgina a Instagram. I la meitat de la feina que dedicava a cuinar, ara l'haig de dedicar a veure el pollastre rostit.
Que sigui maco, a més.
La que quedi maco per aquí. Aquesta obra...
Sí.
I el client li arriba fred, el pollastre, però és igual, photo first.
Fixa't.
Per pescar clients, què més fèiem? trucar seductorament als crítics gastronòmics dels diaris.
Home.
I sobretot, sobretot a la guia de l'ocio.
M'encantava a mi la guia de l'ocio.
Que compraves cada setmana, sí, per senyora. No arribar tard al teatre.
Sí, senyora.
Saps?
Sí, 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 era així.
Ara què hem de fer? I ara què hem de fer? Enviar un direct message, que vol dir un missatge directe,
sí,
per Instagram als influs, als influencers. I a veure si així...
Mira, la primera vegada que em van dir, mándame un DM, vaig pensar...
Un DM, jo
què,
també.
Què és això?
No, perquè a la meva època, el DM era això, que era la fusta aquesta.
Sí.
El DM era la fusta que no és fusta.
Pues imagina't.
El conglomerat es diu, es diu DM. Per tant, a mi també mándame un DM, que vol dir un direct message,
sí,
un missatge directe. I ara tampoc dius influencers, ara diem influs.
Ah, clar.
Els
influs.
I si vols estar in...
Pues està in,
Que als anys 93 dèiem en el ajo. Ui. I ara diem in.
Sí, sí, sí.
Sí? Doncs els hi has de dir, perquè et vinguin els influencers, si abans,
quan trucaves
als crítics astronòmics, el que feies era una baixada de pestanyes.
Sí,
Ara has de baixar has de baixar-te els pantalons i que et donin pel col.
Hola!
Vinga!
Vinga, alegria.
I de passo a enviar una propineta per si no la croqueta no surt a les seves pàgines d'Instagram. Vinga, posem una mica de música.
Sisplau. Què, t'agrada aquesta també,
amarrado en la puerta del baile. Així se'ns sentíem nosaltres l'any 93.
Sí?
Amarrados a la pota de la taula perquè resulta que la gent venia a sopar a les 12 de la nit.
Mm-hmm.
Com ha canviat això? I no us penseu que era una excepció, eh? Vull dir que no era l'estil dels tres reis d'Occident. Qui són els tres reis d'Occident?
Ma.
Springsteen, Obama i Spielberg, que van a sopar a l'hora que els hi surt del pitorro.
Sí,
Home... que va ser molt famosa a les 12 de la nit.
Sí.
Doncs abans era tan normal. Tothom venia a sopar a les 11, a les 10, a les nits. Doncs ara...
Tot a les 9 no hi va ningú?
Venia poquíssima gent. Era de catetos.
Jo sóc cateto.
Ara, però l'any 93 no. Ara tothom ve, ara s'ha avançat. Ara, en comptes d'adormir a les 3 de la matinada amarraos a la pota d'una taula, ara haurem de fer... obrim after work. O sigui, ara hem de venir, fem berenar sopars.
Vinga.
Perquè s'ha avançat moltíssim.
Sí,
això és una crítica, no? Que va, és un prec, per favor. No torneu a anar a sopar tan tard. Vale? És molt més civilitzat sopar d'hora,
sí,
si us plau, vale? Perquè si no, la família no la veiem mai. La veiem, o quan la veiem teníem tantes lleganyes. Vale? I aquella època, el 93, no podíem tancar. Per això estàvem amarrados a la puerta de... estàvem amarrados com un burro.
Uh-huh.
Perquè si havíem d'esperar fins que el client decidia marxar.
Sí.
Si tu li deies al client, sisplau, li prego, li puc portar la nota, el client ho explicava a tota la gent del barri i
perdies
tots els clients.
Era així,
érem esclaus. Ara... els hi pots dir, i tens bastantes garanties, de que no et faran un TripAdvisor. TripAdvisor! He dit TripAdvisor?
Sí.
L'inguminiós, l'innombrable.
No t'agrada?
L'ogre de la forquilla. El TripAdvisor. Però quantes veritats ens ha dit els restauradors? A veure, el TripAdvisor fa por, és un ogre. Ens
sí?
fa por els restauradors. Sí, perquè cada vegada diu, has rebut una crítica i comença, hòstia.
Però n'hi ha bones, home.
Però què passa? Que és molt més democràtic que... Mira, d'entrada te'n enteres, te n'assabentes de coses que abans són transcendentals.
Mm-hmm.
El client no tornava i no sabies per què. Perquè dir-ho la cara no t'ho dirà mai ningú,
no.
I en canvi és una manera que si tu saps separar el gra de la palla, doncs descobreixes quina part de veritat hi ha i quina mm-hmm. part t'ajudarà a millorar. O sigui, en qualsevol cas, a banda de les barrabassades que et pot dir algun client que no és ben bé ni client, saps?
Mm-hmm. Sol passar això, que no és ben bé ni client.
A vegades pot ser, vale? Però, en canvi, és una eina superdemocràtica que et permet a mi mateixa saber on haig d'anar quan faig un viatge. Vale?
Està molt bé.
Posem una mica més de música.
M'agrada molt la salsa,
Home, va ser l'any de la Glòria Estefan.
La que es menja i la que es balla.
Sí, sí.
Les dues m'agraden. Sí.
I jo, per què he posat aquesta música? He posat aquesta música perquè parla de mi tierra. Nosaltres venim d'una època, el 93, per exemple, quan una clienta trobava que el peix no s'aixecava de l'espina del tot, saps? Pss, pss, nena, vine, que jo t'explicaré com s'ha de fer aquest peix, guapa.
Ara.
Mira, l'has de deixar 10 minutets més al forn i tal. Vale? Sí. On som ara? Ara tu li poses un plat que porti sashimis, ceviche i tartar i tens espasmes orgàsmics un rere l'altre. Perquè, escolta'm, no pot agradar més que la cosa sigui out d'allà, fora, exòtica, i crua, 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 crua. No sabíem menjar un peix cru i ara no sabem menjar un peix cuit.
Veus? Això passa. A mi fa molta mania, que la gent no sàpiga menjar peix cuit.
Per això hem posat a la Gloria Estefan, perquè és de su tierra. El que estem menjant ara
sí,
de su tierra i no de mi tierra.
Correcte.
Vale? Vale, per això d'això. Perquè la vam descobrir, vam dir, no, volem menjar com la Gloria Estefan. I tothom
mira,
allà.
Apa.
I, sí. Vam passar de beatificar els canalons de la iaia el 93,
sí,
a trencar aquest cordó umbilical i enlluernar-nos del tot amb totes les cuines exòtiques, amanides amb chia i siratxa. Que si no poses bé les audiòfons...
Jo la chia sí, la siratxa... Com ho has dit,
eh? La siratxa és una salsa. És una salsa picant, que és la bomba, que és peruana. Ara resulta que serà taiwanesa, però tant se me'n fot perquè no m'agrada ni siquiera.
Veus.
A mi el que m'agrada de la paraula chia i siratxa és que si tu no et poses bé els audiòfons, ho confons amb un xa-xa-xa de l'Antonio Machín.
Sí, també. Saps què
vull dir? Una chia, una xiratxa, un ceviche, un tardar i un sashimi. Xa-xa-xa. Bueno, vam passar... El 93, que els clients et venien i deien, nena, he trobat uns tomàquets.
Sí.
Uns tomàquets, saps què? Al cap d'uns quants anys després, si tu no els hi dones un esquitx d'aigua deshidratada encapsulada de tomàquet esquizofrènic, allò no t'ho paguen. No et paguen el tomàquet. Ha d'haver passat totes aquestes putades al tomàquet.
Sí, és així.
L'has d'encapsular, l'has de deshidratar, l'has de xambotar, l'has de posar dins un
de tot menys tomàquet.
L'has de posar un sifon. I llavors el client diu... té gust de tomàquet. Hòstia, haguéssim arribat abans amb un tomàquet, nano. Saps? Si al final el que vols és que tingui gust de tomàquet...
Sí.
Perquè hem de fer totes aquestes ni malabarismes, malpassades.
Malpassades, sí.
Passades, sí. Doncs, vam passar el 93, les mandonguilles no estaven de moda, nano.
No?
Ah? No.
Amb la bona és que són amb sípia.
Exacte, no ens agradaven. Ara la tenim... Jo demano urgentment que algú trobi la vacuna contra la nostàlgia, sí, perquè ens acabaran confonent amb morter, de fer parets, saps, morter, de tantes ensaladilles, truita de patates, paelles i braves que endrapem en una setmana. És que, de veritat, això, al final, el que hi haurà aquí dins... Serà morter de parets, perquè tanta ensaladilla i tanta croqueta barrejada...
Pregunta'm avui què has dinat.
Què has dinat, Joan?
Ensaladilla.
Ho sabia. No, però no ets la humanitat. Piquem alguna cosa. Ensaladilla, braves i croquetes. Aquí dintre se't fot un morter, tio. Un morter que t'obre...
Sí,
bueno, el que trauràs... servirà per tapar totes les esquerdes de la paret de l'edifici.
Veus,
de tanta
imagina't.
Cosa. Jo penso que hem de buscar una vacuna ja.
Imagina't.
Posem una mica de música.
Va.
Home. Estic posant 93 hits,
No, són hitazos, eh? M'agraden molt.
Deixa-la a fondo. Perquè aquesta l'he posat en anglès.
Sí.
Perquè veieu que ja parlo en anglès i tot això. Hem passat de, saps? Per què? Perquè All That She Wants, o All That the World Wants, is carrot cake.
Home,
tenim una sobredosi de carrot cake, tios.
Sí, eh?
Sí, mira, jo el 93 vaig estar obligada a prendre una paraula del nom d'un licor que era Amaretto di Saronno.
M'agrada
molt.
Perquè
si no fèiem tiramisú, no teníem ningú.
És que jo
soc
molt italianòfil.
No, vam haver d'aprendre a fer el tiramisú el 93, però de cop i volta ens hem hagut de córrer
sí.
a apuntar-nos a classes d'anglès, perquè hem de, amb accent de Michigan del sud...
Sí,
hem de
del
dir,
sud, eh?
Del sud, del fund.
Aquell...
Michigan, hi ha sud, a Michigan?
Suposo.
Sí, el
sud
de
Verna.
Doncs allà, en el profund, amb aquell accent de l'Amèrica profunda, hem de dir, lemon pie?
Sí, eh?
Com ho diríem, amb americà profund?
Sí, el lemon pie.
Cheesecake?
Home,
Oh, carrot cake. Senyors, que es diu llimona. Que es diu formatge. Que es diu pastanaga. Es diu pastanaga. Pastanaga. Prou de dir la cursilada aquesta d'haver-ne de dir...
Deixa-la carrot.
Mira, jo poso en el menú. Pastís de pastanaga i el metre escriu carrot cake. Però sí, es diu pastanaga. Estafanòria, diuen els de no sé on de Reus.
Fixa't.
Bueno, posa'm més música,
va. Vinga, va.
Si ponen precio a tu piel, vámonos de aquí, morenita. Si ponen precio a tu piel.
Aquesta no la coneixies, oi?
Tantango.
Bueno, però la cançó aquesta no.
No, la cançó no. Tantango, sí.
És que soc tan legal que t'he posat, en comptes de la més famosa de Tantango, t'he posat la del 93.
La menys famosa m'has posat de Tantango. Què? Què hem de dir amb Tantango de fons?
Aquí parlarem del got. El got.
Home.
Mira, la gent arribava abans a l'aperitiu i deia... Porti'm un xerès. O un vit... Què m'ofereixes? Jo els deia, un xerès. Una, com en dèiem això, d'una montillada o coses d'aquestes així. La gent en sabia.
Una montillada?
Et deia, sí, una manzanilla de Sanlúcar de Barrameda.
Home, sí.
Un xerès, una montillada, un palo cortado. La gent tenia una cultura vastíssima del que vindria a ser els xeressos. Després deien, un bitter, cas Cinzano. Et deien, un dry martini, sobretot amb l'oliveta clavadeta amb les curadents i tot això. I la copa martini, que ja no en tenim, de copa martini, vale? Ara arriben i saps què fan? Això t'ho dedico, Mercè?
Ui, espera't, que ho fa pel vídeo.
Amb una urgència que sembla que vinguin d'haver creuat el desert a genolls. Cervesa! Una canya! Dic, tios...
Sí, així espaterrats, eh?
Espaterrats, però amb un desesper, espaterrats, i la boca oberta, que jo dic, bueno, és que ja no... Jo ja no els hi porto una canya. Estic per portar una manguera. No. Una manguera que vagi directa al barril de cervesa. Però, tios, que només sabeu beure cervesa. Una canya.
Estic molt d'acord amb això, eh?
Amb un desespero, tio. Però d'on vens? Això a l'aperitiu. I si anem al got del final...
Home...
Vale? Jo havia tingut els prestatges, però curulls, curulls de whisky.
Boníssim.
Però no de whisky havia de ser, de malta havia de ser, de no sé. Oh, escolta, et diré unes marques que no sabràs dir-me ni de què són.
Va.
Carlos III, Torres V, Torres X. No sé per què ho dèiem en castellà, perquè també funciona
perquè
Carlos III.
Sí, però era
igual, Torres V i Torres X, és igual, funciona igual. Però,
Carlos III era conyac.
Mascaró. Havia de tenir-ho tot. Havia de tenir-ho tot. Tots els conyacs, tots els whiskies de malta, fumats i no sé quantes collonades. A la nevera havia de tenir gran pomier i gran pitxer.
És que aquí m'has tocat, perquè... A mi el meu whisky preferit és fumat.
Ben. Que havia de ser scotch.
Era scotch. Espera.
Frangelico.
Sí. Home.
Home. Mar de cava.
Frangelico és una
més,
mica...
Habrà ser visto mai més el Mar de Cava.
Mar de Cava, un clàssic.
Anís del Mono, que l'havies de tenir sec i dolç.
Sí.
I guardar, perquè després els nens a P5 que el feien servir de música per
fer
Nadal. Nadal de Sant Bomba.
Sí.
Vale? I tot això, saps què faig amb tots aquests licors?
Què?
Trec la pols. Cada setmana li trec la pols al prestatge, perquè no he venut ni una gota des de fa 10 anys.
Res.
Posem una altra cançó.
Aquesta cançó, Adam, l'he posat jo en ocasions només especials, eh?
Estic esverada ja i em vaig a calmar una mica.
Fixa't tu.
Perquè quan sonava aquesta cançó, Joan...
Sí. No et diré jo, què feia quan sonava aquesta cançó.
Era el moment de... Tens un piti? Tens un piti?
Sí.
Em dones un cigarret?
Però el 93 de cigarreta no es deia piti. Això és més cap aquí.
Ah, sí?
No, el piti?
Bueno,
no?
Com que el 93 tots fumàvem,
sí.
Ja no dèiem un cigarret i un piti, dèiem un Malboro. Tens un Malboro?
Ponte mal, amb el Malboro.
Tens un cigarro?
Ara.
Dèiem això. No, però quan estàvem amb aquesta cançó, dèiem així fluixet.
Sí.
Mira, havíem arribat a tenir matxeros, cendrers, tot marcat.
De tot, eh?
Tot marcat. On són ara? La gent fumava puros al restaurant.
Ui, sí.
Pipes! pipa. Amb pipa fumava. Hi havia, me'n recordo, un dia que tenia un crític astronòmic allà, un crític que es fa fotre fumar-se un pur, i el de la taula al costat em diu, li has de dir que l'apagui? Jo dic, no, en aquest crític que m'ha costat Déu i ajuda que vingui, vostè és la que s'aguanta a inhalar i que forma part de la gastronomia. Senyora, això és, forma part. Inhali. No, pobra. Ara els tenim tots guardats. Havíem tingut, et deia, matxeros, havíem tingut cendrers marcats. Ara tots aquests cendrers estan allà. I això no ho enyoro, perquè era horrible. O sigui, res, Londres era un happy park.
Clar,
Londres,
clar.
Havies d'entrar així, bueno. Sí, arribàvem a casa negres de tanta, que havíem inhalat. Doncs ja està. Ja hem acabat. No tinc música pel final.
No? Vols acabar amb aquesta? Aquesta música em sembla prou sensual per acabar.
Posa-la, perquè és del 93, eh?
Sí, totes.
Vull acabar aquesta miscel·lània de records regalant-vos una propina.
Ep! Que es pari el món. Què?
Una propina? No us en donaré pas perquè s'han acabat les propines, senyors.
Home.
En 30 anys s'han acabat les propines!
Ui, que esborra. M'ho dius de debò, això?
Ni una propina. M'ho
dius de debò?
No, però a veure, deixa'm, ara en sèrio, eh?
Sí.
Hem fet molta broma, senyors, eh? Això era per riure. Però és veritat que hi ha coses
era
que són
riure,
certes.
Però ja, sí, home, i tant.
El tema de la propina, és veritat que els cambrers i els cuiners, doncs, ho agraeixen molt perquè és una... Perquè, home, és un sobresou que els hi va la mar de bé, perquè també encara ho associem a un bon servei i tal, no sé què. Però t'haig de dir que no cal, perquè, sincerament, jo com a clienta passo apuros. Quan haig de deixar propina, no sé ben bé què haig de deixar, hi ha uns codis establerts, ara m'he quedat curta, ara m'he quedat...
Jo tampoc ho sé, però en tinc mania de deixar-me.
Sí, la restauració és una rèmora, però, vamos, que ja no es deixa propina gairebé enlloc, no? Abans es deixava propines a molts llocs, a molts llocs, i això s'ha anat, perquè és veritat que tots cobrem. Això ve hereu d'una època que no hi havia, els sous no eren justos, ara no sé si són justos, però si són sous, i hi ha la seguretat social i una sèrie de coses. Abans hi havia el nano aquell que llogaven amb 16 anys com a aprenent i que no cobrava amb 2 anys, i ara, doncs, això ja no es permet, per sort. No està permès i no hi ha ningú que ho fes, perquè és indecent i és indigne, no?
Saps el que sí que està permès, Ada?
Què?
Anar a celebrar aquests 30 anys amb Ada Parellada a la Sempronianà. Aneu-hi quan vulgueu i gaudireu d'una experiència gastronòmica que val molt, molt, molt la pena.
Ada Parellada,
moltíssimes gràcies a tu.
Tenim carrot cake, senyors, no patiu. Tenim carrot cake. I us espera el barril de cervesa, no patiu.
Gràcies, Ada. Fins la propera.
La Caravana, un programa sobre rodes.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
Doncs vinga, 30 minuts que passen de les 5 de la tarda, 6:15 de la tarda, hora de connectar-nos al Twitch amb el nostre expert desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i a YouTube. El podeu buscar amb @RafaLaguna, aquest és el seu usuari. Rafa Laguna, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal? Com estem?
Va, Rafa, què ens expliques avui? Quin tipus de videojocs ens vols portar?
Doncs mira, aquesta setmana volia parlar-vos de jocs de construcció de ciutats. O, com el seu nom indica, doncs tindrem que construir ciutats amb tot el que comporta. També, abans, m'agradaria fer un petit incís,
sí.
És dir que, bueno, la setmana passada vam estar parlant de The Legend of Zelda, però sobretot de jocs que s'assemblaven a The Legend of Zelda, perquè el divendres sortia l'últim capítol d'aquesta sèrie o aquesta saga, que se'n diu Tears of the Kingdom.
Sí.
I resulta que, doncs, els 3 primers dies ha venut 10 milions d'unitats.
10 milions en 3 dies?
En 3 dies ha venut 10 milions, que és una passada, és una
autèntica
passada.
Una bogeria, sí, sí.
I tenia en compte que només surt a Switch, perquè, per exemple, Grand Theft Auto 5, que va ser l'altre gran boom que va haver-hi dels videojocs, doncs va vendre el primer dia, només el primer dia, 11 milions d'unitats, Grand Theft Auto 5.
Déu-n'hi-do.
però els 3 dies va vendre 16 milions i mig d'unitats. Què passa? Que sí que és veritat que Grand Theft Auto doncs, surt a més plataformes, surt al PC, surt al PlayStation, Xbox, i avui dia està gairebé tot puestos, però bueno, no, no, o sigui, encara que sigui bastant més, doncs la veritat és que Tears of the Kingdom és un espectacle. Avui dia, per cert, el Grand Theft Auto 5 porta 175 milions d'unitats venudes. Uh-huh. 175 milions, 10 anys després. Però bueno, era un apunt més que... Sí, sí, és que és, els números són impressionants.
Escolta, sigui com, sigui com sigui, Rafa, el nou Zelda que ens deies la setmana passada, tu ja has pogut jugar ja o no?
No, jo encara no, i encara de fet no, eh? Me l'he comprat. Me l'he comprat mm-hmm. perquè jo el tenia reservat i quan reserves doncs, et donen un llibret, et donen alguna cosa a record i tot això, però més que res no, encara no he pogut jugar perquè, clar, és fin de curs, mm-hmm. i és fin de curs pels alumnes i és
clar,
fin de
també,
curs pels professors.
Pels professors també, és veritat.
Tinc una feina els cap de setmanes que no vegis.
Ara sí, bo, doncs... però quins jocs ens apropes avui?
Doncs mira, els jocs que us apropo, com que he dit, són jocs de, doncs de simulacre d'alcalde. Doncs ets com l'alcalde i has de decidir què es construeix, com van doncs, certs recursos, com carreteres, col·legis, les canalitzacions d'aigua i tot això. I sembla que no, però la veritat és que són molt interessants per aprendre a planificar, per aprendre doncs, a tindre una miqueta d'empatia, ja que dintre de les ciutats hi ha habitants, i aquests habitants doncs, tenen necessitats, no? I les hem de suplir, les hem de, com a mínim, tindre'ls contents, perquè si no després doncs, no hi ha tanta gent, no es paguen tants impostos, amb la qual cosa no tens diners per fer res, i és un continu, no? Bueno, els jocs dels quals us parlaré són 5, uh-huh. com moltes setmanes, i en aquest cas... no, això és aquí. Perdó. I en aquest cas us parlaré de Townscaper, uh-huh. que és un joc que està per PC, Nintendo Switch, Xbox i Android, i com a característica té que és un joc 100% relaxat. És a dir, no té cap tipus d'objectiu realment, uh-huh. no té cap tipus de missió, ni recursos, ni res d'això. És només un joc per fer ciutats. Uh-huh. Tu vas dibuixant, per dir-ho, vas clicant i vas afegint casetes, pots afegir-les unes a dalt de l'altra, pots fer ponts, pots fer petits invents, però no hi ha cap objectiu. És relaxant. Aquest joc va sortir durant la pandèmia, de fet, durant els primers mesos de pandèmia, i va ser, doncs, per tots nosaltres, un event. Vam estar tots esperant que sortís aquest joc perquè volíem alguna cosa així per fugir una miqueta del dia a dia. I avui dia segueix estant molt fresc i jo crec que és un joc molt maco, sobretot si voleu introduir a tota la família aquest tipus de jocs. Uh-huh. Vale? Aquest joc no té final, aquest joc no té cap tipus, com dic, d'objectiu, i és relaxat. Pots guardar-te la petita ciutat, el petit poble que has fet, però l'objectiu és anar fent i cada vegada que tornes a jugar, doncs anar a fer una altra creació.
Mm-hmm. Vale? Anem al segon joc, va.
Se'n diu Islanders. Mm-hmm. Aquest joc bueno, és un altre joc que també té un estil gràfic molt agradable, molt minimalista, i, com dic, l'objectiu en aquest cas tampoc és necessàriament batallar amb els recursos, o sigui, l'única cosa que tu tens com a recursos són edificis. Tu has d'anar posant edificis i anar creant doncs, petits pobles en illes, i la idea és que intentar gestionar-ho de tal manera que abans de passar a una altra illa, internament hagis guanyat doncs, un cert número de punts. Uh-huh. La jugabilitat doncs, l'explica el propi joc, i la veritat és que com dic, com l'anterior, aquest sí que té objectius i una miqueta més de gameplay, doncs que però no tenia res, Islander sí que té, doncs també és una molt bona introducció per a aquest tipus de jocs de construcció de ciutats. Està per PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox.
Tercer joc.
El tercer joc se diu Lysara Summit Kingdom. En aquest cas, aquest joc sí que té més, o sigui, a poc a poc anem anant més cap a diguem-ne, l'estil de joc que introdueixo avui, que tot i que els anteriors també ho tenen. Mm-hmm. Aquest joc és un joc preciós a nivell d'estil, és un joc també bastant relaxat dintre del que cap, i doncs aquí sí que has de crear carreteres, has de fer doncs, petits horts perquè la gent tingui on conrear, has de fer jocs on s'entretingui la gent, i tot això es fa en entorns naturals molt agradables, que són van des de muntanyes, valls i tot tipus de, doncs de, diguem-ne, de paisatges, no? Hi ha, aquí sé que n'hi ha, com ara es pot veure al vídeo que tinc al directe, doncs hi ha avenços naturals, perquè hi ha hagut un alut, on hi ha hagut neu i que ha destruït part de la ciutat i ens tenim que refer, i bueno, hi ha diferents avenços doncs, que poden empitjorar una miqueta el funcionament de la ciutat, o fins i tot que tinguem que fer estructures especials per comunicar part de la ciutat.
Un joc que em recorda una mica, Rafa, jo, que soc neòfit, ara igual faig una comparació que no només tu, sinó tots els teus usuaris us en tireu a sobre, però que em recorda una mica, pel que estic veient a Twitch, a un Age of Empires, podia ser?
Mira, aquest joc és molt, molt bona intuïció, i no et preocupis, tu pregunta que diguis, aquí al meu canal, sobretot és una comunitat molt sana, no et preocupis, precisament estem per aquí per això mateix, per explicar-vos coses que avui no coneixeu. No és exactament un Age of Empires, un Age of Empires és un joc d'estratègia, de batalles, no? Tens, tu tens un bueno, els teus minions, ara no em surt en castellà, bueno, tens, és un exèrcit, tens el teu exèrcit, amb els militars i tot això. Age of Empires va per tota la història de la humanitat, no? Primer comences, crec que amb romans, i després vas avançant. Es basa en els mateixos conceptes, la diferència és que, clar, en un tens recursos per fer exèrcits i conquerir l'oponent, i en aquests jocs el que tens sobretot és això, és recursos per construir civilitzacions. Civilitzacions moltes vegades pacífiques, però com ja veurem al següent joc, en algun moment doncs, potser t'has d'enfrontar amb una altra civilització, però ara ho veurem. ¿Vale? Una de les característiques que té aquest joc és que encara no ha sortit, però podeu descarregar una demo gratuïta a Steam, a la plataforma habitual per descarregar doncs, aquest tipus de joc.
Anem al quart joc.
Perfecte, com dic.
Ai, sí, perdona,
un altre joc, Tropico, no passa res. Tropico. Tropico és... diguem-ne, un joc també de construir ciutats, construir civilitzacions de tipus tropical, com diu el seu nom, i doncs, no només a nivell d'estètica influeix, sinó també el tipus d'habitatge o el tipus d'entorn que t'hi trobes i el que pots arribar a fer. Tropico sí que la veritat és que una de les coses que més destaca de Tropico és el sentit de l'humor. És un humor així un poc una miqueta jugant amb tot el tema de que, clar, entre repúbliques bananeres, d'aquestes que saps que pots arribar a fer algun tipus d'autocràcia o alguna cosa d'aquestes, pot ser bastant curiós, o també grans civilitzacions on hi ha, doncs, estructures que van fins i tot del més tradicional d'aquests països fins al més futurista que puguis trobar. El que passa és que aquest joc, com dic, és una miqueta més per adults, perquè no és per tota la família, pel tipus d'humor, i també perquè hi han batalles contra altres països, perquè és com una miqueta com és Age of Empires, però una miqueta més automàtic. Tu no t'has de preocupar tant per gestionar les batalles, ho fa el joc sol. Vale? És per majors de 16 anys, però, com veus, mira, aquí al vídeo surt un coet que sortia disparat perquè has fet evolucionar molt la teva civilització, no? Doncs, bueno, aquest surt per... és per PC, PlayStation i Xbox. Anem per Tropico 6. Hi ha altres que segurament el trobareu molt bé de preu i per totes les plataformes.
Un joc amb uns gràfics xulos, no?
Sí, la veritat és que sí. O sigui, aquests jocs, el bo que tenen és que com... és que es recreen molt els entorns i, clar, al final és el que tens, és el que veus. Més que l'acció, et pots recrear hores mirant la teva construcció, les creacions que fas. I Tropico 6, la veritat és que és molt xulo el resultat que pots arribar a tindre.
I ara sí, va, anem al cinquè joc.
El cinquè joc és un dels que hereda tota la filosofia de construcció de ciutats. El primer gran joc de construcció de ciutats era SimCity, amb la gran seqüela SimCity 2000, que molts dels 90 doncs, van viure i va ser la nostra introducció a aquest gènere. Doncs City Skylines, que és el joc que us parlo ara, és, com dic, totalment, no diguem una seqüela, perquè al final no han fet molts més de SimCities, des dels anys 2010 no n'han fet molts. City Skylines té tot el sabor, té tota aquesta filosofia de construir i gestionar la ciutat pensant en recursos, pensant en això, no? Que la gent tingui electricitat, que tingui aigua, que tingui carreteres, que tingui col·legis, jocs on divertir-se, tot. És literalment un simulador de ciutats. Ets no només l'alcalde, sinó el constructor de tot el que es veu. El resultat en City Skylines és brutal. Pots arribar a un nivell de detall brutal fent barriades, fent ponts, absoluta i completament tot. Si us agrada aquest gènere, City Skylines està a punt de sortir el 2. Està a punt de sortir el 2 i ara segurament en faran alguna oferta, però igualment està molt bé de preu. Ara està mateix, mira, ara està l'oferta, ara mateix està uns 9 euros, redondejant.
Fixa't.
8,39, i la veritat és que val molt la pena si no heu jugat mai algun tipus de joc aquí. El Towns, jo recomanaria Townscaper per introduir-se una miqueta en alguna cosa relaxada, i finalment, òbviament, tot el que he parlat, però City Skylines va tindre una experiència autèntica en construcció de ciutats.
Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI, creador de contingut tant a Twitch i a YouTube, el trobareu amb l'usuari @rafalagun. Moltíssimes gràcies, una setmana més. Et retrobem, vaja, el proper dijous. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, fins la propera.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a 3:15 del matí i a les 6 de la tarda tota la informació i l'anàlisi per conèixer l'actualitat social i religiosa. És el programa de referència, sense distància, amb les notícies més importants del moment i els seus protagonistes. I a la tarda, en 45 minuts, entrevistes i seccions sobre caritat, diàleg interreligiós, treball, litúrgia i pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a 3:15 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, un programa sobre rodes. Sostenibilitat i música, amb Baixa Mira.
Tres quarts de sis de la tarda, i de veritat que és un plaer, com sempre, acabar els dijous d'aquesta manera i saludant el somriure més bonic de Catalunya. Xamiro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Joan. Molt bé, molt millor, molt millor. Tinc encara el coll agafat, però
sí,
bueno, anem tirant. És l'època d'agafar coses rares.
No, és un clàssic, és un clàssic. Si no és al·lèrgia, són constipats. Ai, sí. Si no són constipats, és una altra cosa. En fi, va, què ens portes avui?
Doncs avui parlarem de sostenibilitat i música, com no, però a través dels ulls d'una dona que és fidel als seus ideals, que continuen creient, sobretot, en el poder sumar al canvi en una societat que considera a vegades que està una mica dormida. La protagonista del programa d'avui és una amant de la naturalesa i del món de les idees i la creativitat, i es presenta amb aquesta música. Escolta-me, jo cantaré per te.
Saps que jo sóc italianòfil, no?
Sí, doncs, bueno,
sí, home, sí.
Jo també, m'encanta.
Ti voglio tanto bene,
un clàssic. Diu la protagonista, la Maria,
sí,
que dir t'estimo és la manera més bonica d'expressar l'amor i, per tant, la més generosa.
Home, i tant.
Avui parlarem d'una dona que es diu Maria Montaner. Ella va iniciar la seva carrera professional a Madrid com a publicista, on es va formar en gestió i creació de la comunicació, i després va tornar aquí a Barcelona per endinsar-se en el món de la moda. Després de conèixer el backstage, no, del sector, decideix, sí, enfocar-se enfocar-se i a col·laborar amb marques per millorar els seus processos creatius de construcció de marca i producció. I el 2020 emprèn diversos projectes relacionats amb l'impuls aquest del comerç local i la bellesa natural. I actualment està liderant amb el seu equip la marca Thinking Moo, que és de moda sostenible, diguem-ne, regenerativa i creativa de Barcelona. Bona tarda, Maria. Què tal?
Hola, bona tarda, Aixa.
Com
Moltes
estàs?
Moltes gràcies per l'invitació. Molt bé.
Escolta, Maria, com et defineixes?
Bueno, doncs això, em defineixo amb una noia que encara creu que és possible canviar el món amb petits gestos i bueno, que no ha perdut l'esperança de que és possible, no? Sigui des de l'àrea que sigui, no? Sigui des de la moda, des de bueno, com consumim, com mengem i com comprem.
I tant. Escolta, què és per tu la sostenibilitat?
Bueno, per mi la sostenibilitat és, avui dia és com una obligació ja, encara que a Thinking Moo ens agrada dir que gairebé ja la sostenibilitat és insostenible quasi, no? Ja no és suficient, no podem sostenir situacions que creiem que no funcionen. Llavors, no ens hem de conformar en la sostenibilitat, perquè avui dia ja veiem que moltíssimes marques massives es declaren sostenibles quan no ho són. Llavors, és per això que hem estat pensant i creant una mica el relat de cara a futur i estem convençuts de que hem de donar un pas endavant per a ser-hi una marca regenerativa, no? Això ja significa no treballar pel mínim impacte o reduir-ho, sinó per retornar o balancejar tot el que no hem pogut reduir amb el nostre producte o amb el nostre impacte.
Escolta una cosa, i com va néixer el projecte Thinking Moo?
Thinking Moo va néixer de la mà de tres nois aquí a Barcelona fa uns 15 anys que realment van començar com un projecte divertit en el que feien samarretes sostenibles. No? Van veure que a l'altre costat hi havia gent que realment valorava la proposta de fibres, de biofibres, de cotó orgànic, ara ja tothom ho té molt, molt antrit, però fa 15 anys d'això no es parlava, no? I llavors l'evolució natural del negoci va ser millorar les col·leccions, millorar la relació amb els proveïdors, millorar el know-how rere tota la cadena de producció, fins avui, on som una marca consolidada i amb col·leccions realment molt més grans, més enllà de les samarretes inicials, i que considero un referent en termes de sostenibilitat avui dia a moda.
Hola, Maria, què tal? Soc el Joan. Jo et volia preguntar per la sostenibilitat de la moda, perquè em sembla que nosaltres com a consumidors no n'acabem de ser del tot conscients que això existeix i que també està al nostre abast canviar el món a través de la moda, no?
Clar, està exactament. O sigui, el poder del consumidor, en el fons, és el poder més gran que tenim com a persones avui dia al mercat. La gent no és conscient, però rere una samarreta de 4 euros o una samarreta de 3 euros hi ha un procés que no és equilibrat. És impossible. Rere grans col·leccions o grans estocs de diferents marques que arriben al mercat amb propostes molt agressives a nivell comercial, amb descomptes enormes del 50%, del 70%, això significa que es sobreestoquen sense calcular bé l'impacte que el sobreestoc té sobre el planeta, no? Hi ha el desert d'Atacama, que tots sabem ja que està ple de roba i abans s'exportava a altres països per aquella línia negra de cortines en què era millor no mirar, no fixar-s'hi, no? L'impacte del consumidor és molt gran i el poder que té, que tenim avui dia per escollir marques que realment cuiden i velen pel planeta i el futur, hauríem de posar molt més foc i tenir molta més informació.
Maria, per desconeixement, què vol dir moda regenerativa?
Moda regenerativa vol dir tot allò que té que veure amb l'impacte que té la producció de roba. Ah. És a dir, la sostenibilitat, avui dia, bueno, doncs nosaltres tenim un impacte a la terra, tenim un impacte amb els, amb la cadena de producció. La regeneració, o voler ser una marca regenerativa, implica molts esforços en innovació. Això vol dir, nosaltres, per exemple, des del punt de vista de producte, treballem amb el hemp o el cànam, que és una fibra que nosaltres considerem de futur, que l'impacte que té sobre, sobre la terra és molt menys que qualsevol altra fibra que podem trobar ara al mercat. I, a més, és compostable. O sigui, al final, és com, com actua la natura, el 360, els productes que posem al mercat es poden regenerar un altre cop en producte. No? No es genera waste, no es genera basura.
Molt bé. Escolta una cosa, jo mira la vostra pàgina web de la marca, no? És superbonica. Això que deies, no? Una mica el tema de les... Com, us heu, com feu aquests dissenys tan bonics, no? Amb tants colors i tan... Bueno, són preciosos, eh? Per mi.
Pues moltíssimes gràcies. A veure, aquí hi ha un equip creatiu de disseny que realment, bueno, pues tenen el primer de tot un gust molt maco per treballar aquests dissenys. També ens apoyem en col·laboracions amb artistes, també busquem molt el, això en el món de l'art, amb qui podem col·laborar per crear prints nous, per crear il·lustracions noves, que realment siguin pues, dissenys propis i que siguin diferenciadors en el mercat. No? Hi ha un equip brutal de disseny que la veritat pues, són apassionats del seu treball.
Creus que la societat avui en dia està ja començant... No, explicant una mica, no?, anant amb el que ha explicat el Joan, he preguntat al Joan...
Ja em perdonaràs, més... però és que estic mirant camises.
A home, través del, imagina,
a
ja
través
s'està
del web,
aquí.
thinkingmoo.com, estic mirant unes camises, no sé si sabrà la Maria de segur que... Jo, que igual m'explico malament, hi ha unes camises que tenen com a mitja palmera, que són precioses, però precioses, de veritat.
Gràcies, ho compartirem amb l'equip.
Escolta, no, preguntava això, que si la gent, tu creus que està més conscienciada, no?, en què és la moda sostenible, com hi ha aquest, no?, aquest retorn just al productor, al proveïdor, a tota aquesta cadena, no?, que hi ha darrere d'un producte?
Sí, hi ha més conscienciació, o sigui, 100%, respecte a fa 5 anys, sense dubte. I cada vegada més veiem que la sostenibilitat és... Bueno, és més driver a nivell de compra. Cada vegada més la sostenibilitat importa més. Ja no, o sigui, parlo a nivell Europa. Però no és suficient. No és suficient perquè, per exemple, a Espanya, tot el que passa amb el fast fashion, on tenim pues, molt adquirit perquè parteix d'aquí, bueno, pues, fa molt de mal, en el fons. Mm. I el seu posicionament i la seva capilaritat és molt gran, i bueno, pues són massius. Llavors, ha millorat? Sí. La gent és més conscient? Sí. És suficient? No.
Maria, deixa'm preguntar-te, ara que estava mirant aquestes camises i feia una mica de broma respecte a tot plegat, sense broma, eh? Sí. Ara, jo vull la camisa aquesta de les palmeres, per exemple, no? I sí. Com sé jo que és una camisa sostenible?
Pues nosaltres, o sigui, totes les peces de roba de Thinking Moo porten un QR amb el qual pots comprovar la traçabilitat del producte.
Boníssim, això.
I això, això ho fem amb una empresa que es diu Bicom, no sé si la coneixes, això?
Són sí, de Barcelona. Són de Barcelona, i tant, els conec.
Sí,
són
sí,
aquestes empreses pues... que en treballen amb temes de, bueno, amb impacte social, no?
Exacte. I, bueno, per un costat, treballem amb Bicom. Si cliques en el producte, veuràs que, bueno, que tens la descripció de l'impacte d'aquella peça de roba en concret. Quan la rebis a casa, podràs veure en el QR, amb el QR la traçabilitat de tot el procés de l'impacte d'aquella peça de roba. I, bueno, i això ho fem amb Bicom i també amb certificats. O sigui, tots els nostres proveïdors tenim, bueno, certificats que realment es legitimen el fet de que això no és greenwashing. O sigui, som una marca que realment vela per una relació amb els proveïdors de veritat i certificada.
Escolta, Maria, ja sé que, bueno, porteu un temps ja al mercat. Quins són els vostres projectes, no, per aquest any i en un futur?
Bueno, pues els projectes de Thinking Moose són seguint construint una mica aquest camí que portem, doncs, i ampliar el nostre missatge, no? arribar a més gent. La nostra musculatura és molt més petita que qualsevol empresa del fast fashion, però la nostra ambició és molt gran, perquè estem convençuts del nostre producte, dels nostres valors, i de que cada vegada i cada any que passi, doncs, hi haurà més gent que entengui la proposta de valor, no? Que en el fons, pues, potser pagues una mica més per una peça de roba, però la durabilitat, la temporalitat i la qualitat d'aquella peça de roba amb l'impacte que té, pues, ho compensa totalment, no? Els nostres projectes, pues, és aquest, bàsicament seguir creixent, obrir botigues en Europa i continuar col·laborant amb partners que ens permetin expressar-nos més enllà de la roba.
Escolta una cosa, Maria, moltíssimes gràcies per ser aquí, i demanem als nostres oients que s'assumin, no?, aquest canvi, aquesta mirada nova per anar millorant, no?, la sostenibilitat.
Gràcies, Maria, un plaer parlar amb tu, de veritat, una abraçada molt gran.
Igualment, una abraçada, moltes gràcies.
Aixa Miró, moltíssimes gràcies també per parlar-nos, com sempre, de sostenibilitat i música. T'esperem la propera setmana aquí als estudis de Radio Estel, de La Caravana.